diràs amb Aleix Pariser.
La una en punt. Abans del final feliç, un parell de previsions per demà. Per exemple, demà també comença una nova jornada a segona divisió i demà juga l'Espanyol. Fem el partit a RAC+1 a través d'internet i de l'aplicació. Hola, Joan Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, sí. Bona nit. És Espanyol-Burgos a 9:45, tardíssim.
Sí, mal horari, entre setmana, 9:45, un partit que no és gaire atractiu, però bé, aquests són els horaris de la Lliga. Abans ho deies, la jornada s'ha tancat aquesta nit amb el Villarreal B1, Valladolid 0, pel que fa a l'Espanyol, perd una posició, ara és cinquè a un punt de l'Sporting i del sorprenent Racing del Ferrol, i amb aquest últim resultat es manté a només 2 punts de l'ascens directe. Sigui com sigui, els blanquilaus ja pensen en l'últim partit de l'any. Demà rebran el Burgos, com dèiem, a 9:45 de la nit, un partit que el tècnic Luis Miguel Ramis veu com una oportunitat per sumar una victòria.
Descansando, lo primero, intentando que los jugadores recuperen bien. Preparando el partido siguiente con mucha ilusión para que las cosas funcionen y consigamos esa victoria. Y bueno, las bajas y las sanciones pues van a suceder durante la temporada, nos toca ahora, pero bueno, considero que tenemos soluciones para mañana y son las que utilizaremos para, bueno, con confianza sacar un partido adelante que, como todos, pues será competido, pero que estamos confiados en que haciendo las cosas bien podemos sacarlo adelante.
Els jugadors que tenien molèsties, Brian Olivan, Aguado i Oscar Gil, s'han recuperat bé. Les baixes són les de Nico, Víctor Ruiz, Cabrera i Lazo, a banda dels sancionats José Grajera i Pol Lozano.
Demà us escoltem amb l'Eduard de Valle i el Dari Sosona. Gràcies, Joan.
Bona nit.
I una mica de bàsquet, també. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Avui que hem tingut notícia important, la destitució de Laura Antoja com a entrenadora de l'Uni Girona, i compta perquè l'opció per substituir-la és l'extècnic també de l'Uni i de Perfumeries Avenida de Salamanca, Roberto Íñiguez.
Sí, anem a pams. Feia setmanes que Antoja havia salvat ja una situació delicada i finalment s'ha precipitat la decisió després de la derrota contra Estudiantes del cap de setmana a Fontejau. Aquesta tarda ha donat explicacions a directora esportiva Laia Palau. De fet, havien de ser una compareixença conjunta amb l'entrenadora, però finalment Laura Antoja no ha estat aquesta roda de premsa. Sí, Laia Palau, que ha donat aquestes explicacions.
La sensació que teníem des del club era que l'equip, doncs, no acabava de convèncer. Vull dir, ni a nosaltres ni al públic de Fontejau. Aquest any hem fet una aposta important amb aquesta plantilla que podria ser d'Eurolliga, i sí, com a club tenim una urgència. Per tant, hem decidit prendre aquesta decisió.
I com deies, ho ha avançat aquesta tarda a Catalunya Ràdio, en Xavi Soler al Tot Costa, Roberto Íñiguez, ex-Uni, guanyador de la primera lliga amb les gironines, entre molts altres èxits en Perfumeries Avenida, és una opció per substituir Laura Antoja. Encara no està fet, hem de remarcar que encara no està fet, que és una opció. I de fet això fa que en els propers partits, en els dos propers partits com a mínim, i en les següents sessions d'entrenament, sigui Jordi Sargatal, el fins ara segon entrenador de l'equip, de l'Uni, segon entrenador de Laura Antoja, qui agafi l'equip. De fet, demà mateix, demà passat mateix, l'Uni Girona juga la tornada dels setzens de l'Eurocup i el dirigirà Jordi Sargatal.
A veure si no l'afecta, perquè va treure una bona renda a l'anada.
Sí,
a veure si passa
guanyar 12.
A 8 temps de final de l'Eurocup femenina a l'Uni Girona, tot i aquesta marxa de Laura Antoja. Això el bàsquet femení. El bàsquet masculí, el Barça ja és a Berlín perquè demà intentarà allargar les bones sensacions obtingudes ahir davant el Baskonia en partit d'Eurolliga contra l'Alba de Berlín, no? Que és
És el cué. A les 8 del vespre, sense Àlex Abrines, el capità avui no s'ha entrenat, s'ha ressentit de les molèsties, per tant Àlex Abrines demà no estarà en aquest partit, però, com dius, ha d'aprofitar aquestes bones sensacions de diumenge a l'equip de Roger Grimau per tornar també al camí de la victòria a Europa. Juga, com dius, contra el CUE a les 8, com sempre, en directe a RAC+1.
A les 8, a RAC+1, l'Alba de Berlín-Barça, i a 9:45 ja enllaçarem amb l'Espanyol Burgos demà, tarda esportiva també, a l'aplicació i a internet. El Barça Bàsquet té Kaunas, no, divendres?
Sí, senyor. O sigui, doble desplaçament aquesta setmana.
Déu-n'hi-do. Fora del que és la plana esportiva, per rematar el bàsquet. Ahir us explicàvem la investigació oberta al responsable de gestió interna i esportiva del Guernica, el senyor Mario López, per una presumpta agressió sexual continuada a una menor l'any 1998. Doncs bé, avui el Guernica ha anunciat per fi que l'aparta de totes les funcions.
Sí, reunió en junta extraordinària. El club ha fet pública aquesta mesura arran del coneixement de la denúncia, destapada, recordem, pel diari El País ahir mateix, assegurant que mai, i repeteix el club, mai havia conegut el contingut de la denúncia, reiterant que López els havia parlat només d'una denúncia per assetjament. Això sí, en el comunicat reconeix que el moviment de situar López en funcions de gestió dins del club van ser mesures insuficients, demanant disculpes al respecte. De fet, el club ha anunciat dues persones com a responsables del menor i com a responsable del compliment normatiu. Unes explicacions que sorprenen a la red feminista de Guernica, que ha tornat a denunciar la complicitat del club, tenint en compte que aquest col·lectiu va explicar-li el cas i diu que va tenir reunions amb els dirigents de l'entitat denunciant la situació. Aquesta entitat ha convocat avui un miler de persones a la població, segons el Correo, sota el lema Nosotras te creemos, i també hi ha hagut concentracions de professors i AMPA a l'escola on van ocórrer els fets el 98. El poliesportiu de Maloste, on juga l'equip, de fet, s'hi ha trobat aquest matí pintades dient Mario Pederasta i Violador. Les jugadores han fet un comunicat conjunt assegurant que en cap moment han tingut tota la informació que documenta el País, i el cas ha arribat a la política municipal. L'Ajuntament també ha anunciat que analitzarà el cas.
Déu-n'hi-do. Jo crec que és el primer d'uns quants dies que parlarem d'aquest cas de Mario López, aquest presumpte agressor sexual l'any 98 en una escola, i que ara estava doncs dirigint el Guernica de bàsquet femení. Molt bé, Aguilar, gràcies, eh?
Bona nit.
Demà t'escoltem amb l'Alba de Berlín Barça. 1:06, tancarem el dilluns com sempre amb el David Llorenç.
Final feliç.
Company de Mundo Deportivo, hola David.
Què tal?
T'he guardat un trosset de torrons Vicenç per si vols després, tu mateix.
Va, ja porto un tàper de casa. Sabem que avui hi havia tiberi, mira.
Així marxaràs content.
Sí, tinc el nen al congelador des de fa 6 dies, ja podré treure que mengi, tu.
Que és animal. Bé, és l'últim dilluns de l'any, l'últim final feliç de l'any,
sí.
I ja no tornarem fins al 2024, fins
correcte,
després de Reis.
I per celebrar-ho porto el final més infeliç de la història.
Bé.
Sí.
A veure.
Perquè porto una maledicció. La maledicció dels Von Erich, que dius, aviam, perdó. Els Von Erich són una família de lluitadors, d'aquesta lluita lliure americana, originaris de Texas, i com sol passar en aquest show, ni Von Erich és el seu nom, ni res és el que sembla, eh? El que sí és cert és que aquesta família arrossega una maledicció acollonant. El patriarca, l'iniciador de la nissaga, és un senyor que es deia, perquè ja és mort, Jack Atkinson, però es feia dir Fritz Von Erich perquè el seu personatge en el ring era un lluitador en passat nazi, i llavors necessitava, sí, molt, molt oportú. Ja veig la cara que em fas, sí, és molt oportú. Però, bueno, el tio es va muntar un personatge que era un tio de les SS i que anava amb parafernàlia d'aquest tipus i tal, i necessitava un nom que sonés alemany. I es va batejar com Fritz Von Erich. I tots els seus fills, perquè en va tenir 6, tots menys un es van dedicar a la lluita lliure, tots. No? Però què passa? Doncs que dels 6, 5, el pare els va enterrar abans de morir ell.
Ostres.
O sigui, que déu-n'hi-do.
I ens explicaràs els motius.
T'explicaré els motius, però és una barreja de mala influència paterna, la pressió que posen els fills, de la rivalitat entre germans i de l'ús de drogues inherent en aquest esport, perquè si tu vols veure tios amb músculs hipertrofiats, les venes del coll com potes de calamar, que hi ha anabolitzants a tutiplén, i això una cosa porta a l'altra i deterioro el cervell i la cosa va pel pedregar. Però és que en aquest cas és especialment sagnant perquè la història és acollonant. Mira, comencem pel pare. El pare no va ser mai una superestrella, va guanyar cinturons menors perquè era prou bonet, però no una superestrella. I va acabar lluitant al Japó, que és un lloc per fer calés en els exlluitadors perquè hi ha molta afició i tal. Bueno, no li va anar malament. Però, el que et deia, ell va morir el 1997, amb 68 anys, d'un càncer que tenia, i a l'hora de morir només li quedava un fill viu. De 6, eh? I anem un per un. L'únic fill que no va ser lluitador és el primogènit. Per què? Pues perquè no va tenir temps. Va tenir molt mala sort a la vida. Amb 6 anys va trepitjar un cable d'alta tensió, es va electrocutar i va caure de cara, això era Niagara Falls, era l'hivern, i va caure de cara amb un toll de neu que es desfeia i es va ofegar. I és l'únic que no va ser lluitador. Aquest va ser el primogènit. Ja marcant una mica la tendència negra
d'aquest punt de mala sort, també.
Absolut, evidentment. Anem amb el segon fill. Kevin Von Erich, alias The Golden Warrior, el lluitador daurat. És l'únic que encara viu. Aquest és l'únic que s'ha escapat de la maledicció. Té 66 anys. Va tenir certa fama perquè era un tio que lluitava descalç quan no ho feia ningú. Bueno, era una mica pintoresc i tal. I, bueno, no era com el pare. Era un tio que per cinturons menors i per omplir batllades, doncs molt bé, però no era prou bo ni prou... que això està tot pactat, que tot és una pallassada, però prou bo vol dir has de tenir un personatge prou potent i que captivi prou el públic perquè vulguin que guanyis i llavors guanyaràs, si no, no guanyes, perquè és així, val? El cas és que va ser qui, en nom de tota la família, perquè no en quedava cap altre, l'any 2009 va ser qui va personificar la cerimònia d'inducció al Hall of Fame de la lluita, que l'any 2009, durant el WrestleMania 25, van fer per induir a la família Bonneri, que està al Hall of Fame. Perquè, clar, ja que tots es van quedar pel camí, que menys que donar-los un reconeixement pòstum d'alguna manera.
Van fer molt per la lluita, però hi ha la tragèdia, llavors això agrada, no?, i són coneguts. Sí,
ens hi portem dos fills, val. El primer, que és el que no va ser lluitador, que va tenir mala sort, el segon és l'únic que quedava viu. Val. Ens en queden quatre.
Vinga.
Ja et dic ara que aquests quatre van acabar, però molt malament.
Sota tots, terra,
tots. Pel pedregar, sí. Correcte. Tercer fill, David Von Erich, alias Yellow Rose of Texas. Mm-hmm. Vull dir, tots tenen àlies perquè si no a la lluita o tens un àlies o no ets ningú.
Has de connectar amb el públic, també amb l'àlies, perquè has de tenir el teu personatge.
Aquest va disputar diverses vegades el títol mundial, però sempre va perdre. No. Per què? Doncs perquè no tenia el personatge prou treballat o connectava prou amb el públic, doncs perquè li donessin aquesta oportunitat. També va fer lluita de parelles amb un dels seus germans i tal. Va morir a Tòquio mentre estava de gira amb 26 anys d'una sobredosi de droga, el que dèiem abans, no? Vull dir, perquè et porta primer els anabolitzants per poder competir, després analgèsics perquè si tu no lluites no cobres, i llavors les lesions pues, mira, les passes amb les... i després les drogues recreacionals, bàsicament cocaïna, perquè estan molt de gira i surten molt de festa, i clar, allò és un còctel absolutament devastador.
Total.
Quart fill, Kerry Von Erich, alias the Modern Day Warrior, atenció a l'àlies, aquest em fa molta gràcia, o The Texas Tornado.
The Texas Tornado,
sí.
Me agrada.
Aquest és el que va tenir la carrera més exitosa de la família. De fet, és l'únic que va tenir un títol mundial del pes pesat, li va durar només 3 setmanes, guanyant a Ric Flair, que era que aquest sí que és un tio que és superestrella de Hall of Fame, però va acabar més o menys com els seus germans. Als 33 anys es va disparar al cor amb una pistola del calibre 44. Mira, és una barreja de coses. D'una banda, el seu matrimoni se'n va anar a la merda, per això jo crec que va ser només la gota que va colmar el got. Per què? Doncs perquè ell ja feia setmanes, segons van explicar amics seus després, que tenia pensat treure's la vida, perquè ell deia que quan es dormia els seus germans morts el cridaven.
Hòstia. I no estava massa bé del terrat, eh?
No estava massa bé del terrat, i aquí també hi ha un tema de drogues que alimenta tota aquesta paranoia i tal. Bueno, el cas és que un menys. Anem amb el cinquè fill. Uh-huh. Cinquè fill, Mike Von Erich, alias The Inspirational Warrior. Molt maco aquest, eh? Vull dir, aquest s'ho va currar molt. Aquest va tenir molt mala sort, perquè ell no volia ser lluitador, volia ser càmera de ring. Saps aquests que roden,
sí.
Càmeres aquests de ring, que són gent molt especialitzada i tal. Però el seu pare el va pressionar mort, sobretot arran de la mort del seu germà David. Va dir, hòstia, és que ara no tenim a cap que estigui tal, doncs hauries de lluitar. I ell, a desgrat, va donar el pas de passar de la càmera a ser protagonista en el ring. Què passa? Que l'any 85, quan tenia 21 anys, estant de gira per Israel, va tenir una lesió força greu a l'espatlla. Aquesta lesió se li va complicar amb una infecció molt severa, va trigar molt en restablir-se, i quan es va restablir va intentar tornar al ring, però ell es va trobar que no tenia força al braç. Es van paranoiar i als 23 anys es va suïcidar amb una sobredosi de tranquil·litzants.
I,
ojo, cuidado, eh? I segurament el cas més sagnant és el del sisè i últim germà, que és Chris Von Erich, que no té àlies.
No té àlies?
No. Aquest era molt petit de tamany, 1,63 m, asmàtic, d'ossos fràgils, però ell era el que tenia més cor de tots. Ell era el que més volia lluitar, i de fet va intentar-ho moltíssimes vegades, va persistir molt, però què passa? Que va patir moltíssimes fractures d'ossos, i la seva carrera, amb el tamany que tenia, i tot i que era un tio amb molta bravura, doncs no van enlloc.
Va ser lluitador, ho tenia complicat, no?
Sí,
una mica,
sí, però clar, frustrat i deprimit, es va disparar el cap amb 21 anys. S'ha acabat aquí la nissaga Von Erich?
Quina família, anem Von Erich, tu.
Sí, tremendo. O sigui, s'ha acabat aquí la nissaga Von Erich? No. Hi han 3 nets i netes que són lluitadors. De moment estan tots vius. Anem bé. I una última cosa. Evidentment, amb un guió així has de fer una pel·lícula.
Clar.
I l'any 2023 s'ha estrenat una pel·lícula que es diu The Iron Claw, que és la urpa de ferro, que explica tota la història dels Von Erich i de la seva desgràcia, l'infortuni i la seva maledicció. Jo no l'he vista, però, home, amb el que he explicat avui, a mi ganes de veure-la em venen.
Sí, sí. The Iron Claw,
Claw, sí.
C-L-A-V.
Sí, la urpa de ferro.
Doble D, vull dir. The Iron Claw, sí, sí. Amb Zac Efron, Jeremy Allen, Maxwell Jacob Friedman, Lily James, Harry Dickinson i Holt McCallany. Aquest és el compartiment.
Doncs l'haurem de veure.
Sí. The Iron Claw. Me l'apunto, mira, a veure si aquest Nadal tinc temps.
Vinga.
Final molt infeliç avui per tancar el 2023.
Com ha de ser, que la vida és dura, joder.
Gràcies per aquest any.
Demà, a tu.
Aquí a la ràdio.
A tu per aguantar-me.
I ens veiem el 2024, David.
Vinga.
Ja et llegim a Mundo Deportivo. Abans de marxar, com sempre, repàs ràpid a les portades amb el Marc Gironès, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Marc.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Digues.
Ah, mira, demà que la premsa gira entorn al Girona, Laporta i la figura de Jonathan Giraldez, els companys de Mundo Deportivo fan eco de les paraules de Laporta aquesta nit i diu un Davids pel gener i que el president vol un migcampista per suplir la baixa de Gavi. A la part superior informen del sorteig de la Champions i de la victòria del Girona, que el posa líder a la classificació. A l'Esport, amb una imatge dels jugadors del Girona, diu superlíder, i a la resta de la primera plana parlen de la marxa de Jonathan Giraldez i fan ressò de les paraules de Laporta sobre el nou Davids també. L'Esport, en aquest cas, titula Campions en feina, amb Joao Félix i Víctor Osimhen com a protagonistes, sumat a la despedida de Giraldez i els premis de la gala de les estrelles del futbol català. En canvi, els diaris editats a Madrid canvien el punt de mira i el Marc entrevista Ilia Topuria, expert en arts marcials, del qual en destaquen Seré campió del món al febrer, mentre que les es centra en la gala del Mundial als millors esportistes del 2023.
Tot això demà a la premsa. Gràcies, Marc.
Bona nit.
A descansar, agafa un turnet, si vols, que n'han sobrat. Home,
ara agafem.
Endavant. Gràcies també al Víctor Valero. Ara et guardarem un trosset també de Torrons Vicenç, d'aquest tas que hem fet durant tota la setmana amb tots els tertulians d'aquest programa. Demà tornem amb més ràdio esportiva a RAC+1 des de les 8 amb l'Alba de Berlín-Barça i amb l'Espanyol Burgos, i aquí a quarts d'11 serem els del Tu diràs per repassar l'actualitat esportiva. Descanseu, bona nit, fins demà.
Tu diràs.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Mataró! Sí! Teia! Sí! Bellpuig! Sí! Sant Vicenç de Montalt! Sí! Sagrada Família! Sí! Cornellà! Sí! Cerdanyola! Sí! Masnou! Sí! Tarragona! Sí! Manacó! Sí! Calonja! Sí! L'Eixample! Sí! I Porto Alegre! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és un d'aquests dies en què hem de parlar de...
No, per favor,
Sí, sí.
Lo de les audiències de la ràdio, no, una altra vegada no, eh?
No, un moment.
Que me'n vaig, eh?
No se'n vagi. Bueno, o sí, millor així. Dèiem que avui hi ha hagut una equivocació, però no...
És que som líders de la Garrotxa!
No, prou. Dèiem que avui és un d'aquells dies en què hi ha sorteig a la Champions de futbol masculí amb el Barça al bombo. No tot el Barça, sinó... és una figura retòrica, no és que hagin ficat tots els jugadors al bombo, és només una bola amb un paper, i avui ho retransmetrem en directe, d'acord?
moment, Gep.
Hola, com esteu?
Sí, estem
escolta,
bé.
Escolta, que diu que ara retransmetreu el sorteig de la Champions?
Bueno, un trosset, sí. Sí que li interessa, no?
Tot bueno, ara de... sí. Només em podria interessar més si les boles del sorteig de la Champions les tragués Santiago Abascal.
Sí.
Vestit del Cid Cabreador.
Sí, bueno, doncs això. Ara obrirem connexió amb la seu de la UEFA a Suïssa per seguir el sorteig i parlarem també de la concentració d'ahir a la capital del país de centenars de motoristes disfressats de Pare Noel.
Hombre.
La paranoelada motera.
Hombre, veus, aquest tema sí que ens interessa de debò. A tots els homes que estem aquí en el públic.
Sí, sí,
homes
sí.
De més de 50 anys, sense cap complex amb la seva heterosexualitat.
Sí.
Amb un gran motor entre les cames.
Bueno, això ja és una mica de complex.
I posant-se un gorro de Papa Noel enganxat a sobre del casco.
Sí, ara en parlarem també d'aquesta trobada.
Sí, també parlarem dels eurodiputats que arriben avui a Catalunya per analitzar la immersió lingüística.
Mare meva, a veure si la troben,
una comissió formada bàsicament per polítics de dreta i ultradreta.
Sí, ah, molt bé. Sí. M'estàs dient que gent de dreta, de centre-dreta, de dreta extrema, d'extrema dreta visita Catalunya perquè els sembla sospitós que a Catalunya els alumnes catalans aprenguin en català?
Sí.
Sent
sí,
optimistes, clar, bé. Però ara mateix tothom sap que la immersió lingüística és una farsa perquè no heu tingut ni valor, ni força, ni voluntat de dur-la a terme.
Bueno, tu... bueno, que hable lo que quiera los chavales, eh?
Mohamed.
Després passa el que passa. Tu creus que si fóssim independents vindrien uns senyors de dreta i d'ultradreta a fiscalitzar en quin idioma parlen els nostres fills a l'escola, eh? Nens adreçant-se a aquests polítics amb un...
Bueno, yo hablar lengua de rostro pálido bastante bien para daqui tengo, eh? Tu venir en pájaro de hierro de Estrasburgo, Bruselas o no sé qué, de sitio molt aburrido y traer agua de fuego, eso sí, fumar pipa de paz en silla bar de Lloret de Mar, que lleva Albano Kosovar, persona buenísima, tot i que físicament te puede partir cabeza.
Mohamed, què fas?
Actuo com si fos un català que estigués a Tintín al Congo, que és el que venen a veure aquesta gent. Yeah. Si volen espectacle d'indis colonitzats, donem-los-hi.
Molt bé. Bé, seguirem de prop, però abans el sorteig...
Yo soy un niño que viene de fuera y yo hablo un amiquito de catalano, pero sobre todo de español. Viva España.
Mohamed.
Arriba España, diria, ve a Franco.
Mohamed, què dic, que ho seguirem de prop.
Hizo mucha cosa le Franco, di perseguir un poquito el catalán, pero ya no está di perseguido. Tú ve a la Guardia Civil a decir, ¿dónde está la plaza de... on és plaça de 1 d'octubre? Estimada parella, de Guardia Civil.
Sí, no, millor que no. Bé, vale. Deia que ho seguirem de prop, però abans, el sorteig en directe de la Champions masculina, ja tenim a l'estudi de RAC1 el nostre company d'esports, l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
Hola! Hola! Bassas,
perdó. Oh, perdoneu una cosa, a Albert, perdó.
Albert. Bassas!
Llàstima que és del Girona, però fins ara ens havíem comès.
Bueno, i la veu del Girona...
Normalment encara tenim el Girona a la Champions, l'any que ja en parlarem, de moment ens conformem amb el Barça.
I l'any que ve tampoc, passarà alguna cosa a mitja temporada i començareu a perdre partits. Calma't una mica, perquè...
No. Escolta'm, Albert, però com portes els cascos? Portes un casco a una orella i l'altre a l'ull, pràcticament.
És un costum estrany.
El llagrimal.
Així escolto el públic.
Hi ha gent molt pitjor, hi ha Paco González de la Copa, no sé què, que sembla Terminator, eh?
Semblen aquells... Com es diuen aquells?
Del punk,
tio.
Va molt bé per llegir el guió, cosa que demostra que no tenen guió.
No hi ha guió. Perdoneu una cosa, ara que això és un aquelarre, un Cafarnaum.
Sí.
Una pregunta. Hola, Albert, sóc guapo. Guapo tu, i jo també una mica. Sóc el Duque de Fire, de la competència de RAC1. A quina hora comencen a treure les boles, tu, expert en tot aquest tema de bola calenta?
Doncs mira, segons l'escaleta de la UEFA deien a les 12:10, per tant, ja no anem bé, anem tard.
Encara no estan tan bé,
perquè ja són més d'10.
Albert, recorda'ns a qui li pot tocar el Barça en aquest sorteig.
Té 7 possibles candidats, el PSG, que seria el rival més complicat.
Per estadística, són uns quillos, són uns quillos.
Per estadística és més fàcil que toqui
també,
un d'italià, perquè n'hi ha 3, l'Inter de Milà,
són uns quillos.
El Nàpols, i la Lazio, un d'Alemanya, el Leipzig, un d'holandès, el PSV Eindhoven,
no sé què és,
i un de danès, que seria una mica l'equip Maria, que és el Copenhagen.
Semblen cotxes, això, quan ve la Noemí, Noemí Colls, que diu l'Onda Híbrid, PSV...
No, PSV és el Paris Saint-Germain. PSV no és el Paris Saint-Germain, el PSG és el Paris Saint-Germain. Bueno, sigui com sigui...
Albert Bassas! Company, col·lega, Albert Bassas Berti.
Sí.
La pregunta a resoldre ara mateix. La pregunta que s'està fent tothom, Albert. Quin és el millor equip per als interessos del Barça.
Ho acaba de dir.
Tenint en compte que el millor que li pot passar al Barça és quedar eliminat a la primera i no fer-nos patir més. El PSG aniria bé per acabar amb una mort ràpida.
Atenció, un moment, sí, que estan sortint les boles. El Nàpols acaba de sortir, és una mica precipitat, però és que aquests senyors ens han sortit per un canal que no esperàvem, un canal porno.
El primer. John Terry, per cert, l'ex...
Qui és John Terry?
Del Chelsea, que ja ha tret la primera bola, o sigui que vinga. Mm-hmm.
De fet, si voleu, podem connectar amb la resta de companys d'esports. Tenim el Jaume Molló amb una trup de All Stars.
Hola!
Molló! Què ens sents?
Sí, el Barça. El Barça. S'enfrontarà al Nàpols als vuitens de final.
Barça-Nàpols.
Doncs mira, tercera vegada en 4 anys que es trobaran Barça i Nàpols. Com dèiem, temporada 21-22 a l'Europa League va passar el Barça, i a la Champions, temporada 19-20, l'any de la pandèmia, l'anada es va jugar al Diego Armando Maradona en públic, la tornada a l'agost al Camp Nou sense públic, perquè ja havia passat la pandèmia. El Barça també va superar l'eliminatòria.
Li ha fet molta il·lusió al Pou,
cara,
no?
Cara seriosa de Deco i de Joan Soler, de l'expedició del Barça, ara ha sortit la del Paris Saint-Germain.
Volem el Madrid.
Va, el Madrid.
El Madrid toca el Leipzig, tio.
Barça, volem el Madrid.
Si surt el Madrid amb el Paris Saint-Germain, Angelines, et convido a sopar.
Que no li he de preguntar al Gerard Piqué, eh?
Bueno, els tres.
Bueno, sí, escolta, no estic tancada.
No, si una cosa no tens és tancament.
Faré una jornada de potes obertes.
Calleu. El pitjor rival.
Oh. López Ufarte.
És una llàstima perquè els del Guadalquivir, vaja, són un equip en forma i s'han trobat amb el coco. També et dic que, vaja, és favorit el PSG, però que s'ha de jugar aquesta eliminatòria.
Ara, quina sort, tu, el PSG, que van segon de grup, no? Quina sort que ha tingut.
Sí, és veritat. Compte,
per mi, la Real Societat, ja, per experiència i trajectòria, no, però per joc...
Digues, carinyo.
Surt la bola de l'Inter.
Ara, el Madrid.
Tant menys aniria a Barça.
Si toca el Madrid, et convido a sopar, Angelina.
Vinga, va, ara, un altre soparet, vinga. És el mateix d'abans o és un altre sopar?
No, l'altre ja l'hem perdut.
Ah, oh? Pues sí que es va pas ràpid, això.
Real Madrid.
A veure.
Va. Per cert, Luis Enrique tornarà a Noeta, que és on va començar tot l'encenall amb Messi, i després es va guanyar el triplet.
Qui és aquest que parla?
Hi ha molta gent,
l'Atlètic de Madrid. Inter-Atlètic de Madrid.
Doncs eliminatòria atractiva, eh?
Sí, futbolísticament molt atractiva. Al Barça li aniria bé que eliminessin l'Atlètic de Madrid per el Mundial de Clubs del 25.
Ah, és veritat?
Al Madrid li queden Copenhague, PSV Eindhoven, Leipzig...
Ja hi som, ja hi som.
Sí. Copenhague és la Maria, ens ha dit aquí l'Albert Bassas.
La Lazio,
aviam si és la bona.
Fons a triar l'èxic o Lazio, no?
Sí.
Pel Madrid.
El PSV Eindhoven acaba de sortir ara.
Ja veuràs.
És que...
Està
escrit, Pou?
PSV Eindhoven amb Loquinho.
Cinquena eliminatòria.
Aquesta pel·lícula l'hem vist, ja.
És un PSV que un berenar amb la Calina.
És que si anirem a Patritxol, al carrer Patritxol, a fer uns melindros.
A fer melindros, a sucar el melindro.
Sóc el melindro. Tot ho porta, eh? Jo no he dit res.
No.
Tot ho fa ell.
Humor intel·ligent.
Sí.
Borussia Dortmund. PSV, Borussia Dortmund.
Sí. Per tant, per Madrid, o Leipzig, o Lazio, o Copenhague, no?
Exacte.
Sí. Doncs haig de triar el Leipzig, no?
Sí. Vaja, entre Lazio i Leipzig, no, Joan? Sí, fa, no va.
Són la mateixa paraula, sí.
Gairebé, no?
Lazio, Leipzig.
Millor el Leipzig, jo crec.
Leipzig.
Doncs vinga, va.
Doncs hi tocarà el Copenhague.
Surt la Lazio, ara.
Surt la Lazio.
Vau fer 5 minuts que no sé de què parleu.
És un sorteig. És el sorteig de 8ens de la Champions en directe a RAC+1 i a RAC1.
I tant.
A veure, quant que li toca la Lazio. Els feixistes.
Era el City, no, per sortir encara, de Guardiola?
Bueno, és que les coses s'han de dir pel seu nom, eh? Les coses em sembla perfecte.
A la Lazio només li pot tocar el Bayern, per les combinacions aquestes...
Ah, perquè hi ha el Leipzig. Perquè hi ha el Leipzig,
clar.
Són aquests de les pastilles, els meus, els de la Bayern?
No, aquesta és la Bayern, no Bayern.
Ara surt la del Copenhagen...
Atenció.
Per tant, és o el Madrid o...
Que bé que s'hi menja Copenhague.
El Madrid li toca al Leipzig segur, perquè el City anava al grup del Leipzig.
Sí, sí, sí.
Ah, clar, clar, clar. Clar, clar, clar.
Copenhague contra el City.
I Madrid...
I el Leipzig contra el Real Madrid, sí, sí.
M'ha semblat sentir un company d'esports parlant des del lavabo.
No és la primera vegada.
Doncs ja ho tenim, això, o què?
Sí, 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 sí. Repassem aparellament, si voleu.
Sí.
Doncs vinga, Nàpols, Barça... Digues, digues, Marta, fot-li.
El Barça s'enfrontarà al Nàpols i els altres emparellaments són Porto-Arsenal, París-Saint-Germain, Real Societat, Inter de Milà, Atlètic de Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Múnich, Copenhagen, Manchester City i Leipzig, Real Madrid.
Buah! Doncs llestos, companys.
Bé, perdoneu, però...